barris de Gràcia i Puiget i tu cantant a la vila. I més ràpid que un instant ha passat ràpid la vida. Després d'aquella cançó...
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Dilluns es recuperarà el servei de tren a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i el de la totalitat de l'R4 entre Terrassa i Manresa. Dissabte de la setmana vinent, el 9 de maig, atenció, Rodalies tornarà a ser de pagament després de més de 3 mesos de gratuïtat i un cop s'ha recuperat el 90% del passatge habitual. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que admet que encara la xarxa no està en la situació òptima.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
És dijous 30 d'abril de 2026 i tenim més titulars. Condemna per la intervenció d'Israel contra una vintena d'embarcacions de la Global Sumut Flotilla aquesta matinada en aigües gregues. Sònia Kerr.
Salvador Illa ha condemnat l'atac. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat sense èxit suspendre el ple del Parlament i els integrants de la flotilla demanen sortir al carrer aquesta tarda en la protesta davant dels ajuntaments.
Comissions Obreres i la UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer demà, 1 de maig, per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme.
Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Belén López i Camil Ros són els secretaris de Comissions Obreres i la UGT.
Aquest 1 de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica, que és la pròrroga dels lloguers.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes.
Educació encara no ha rebut cap petició formal de centres per sortir del pla pilot que integrarà els Mossos als instituts.
Això malgrat que 4 claustres dels 14 centres inscrits a la prova pilot han sol·licitat formar-ne part. El pla compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa.
En cultura, dues obres de l'autor dels vitralls de l'església de les Llars Mundet han passat a formar part dels fons de la Diputació de Barcelona.
La família de Jordi Domènec Sans ha cedit un estudi preparatori de les Vidrieres i un oli del Sant Sopar a l'ens provincial.
Els esports, Esper Girona inicia el play-off al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet amb problema. Joan Barberà.
El club gironí té el seriós dubte de Koulibaly, MVP de la temporada regular i que s'ha lesionat en les últimes hores. Avui juguen a la pista del Leganés el primer partit dels quarts de final de la competició.
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat perquè s'ha reduït la probabilitat de pluges intenses previstes per avui. Així tots esperen precipitacions a la Catalunya central i en algunes comarques de Lleida que poden ser fortes. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
Bon dia. Aquest temps variable que estem tenint les últimes hores ens han anat portant alguns ruixadets que, bàsicament, aquesta nit passada, aquest matí, han anat descarregant al nord de Lleida, també en alguns racons de Girona, fins i tot amb algun tro, però de passo que t'emboli. En aquests moments ja més clarianes. De fet, gran part de la tarda, a les comarques de la costa, del Pla de Lleida, gran part de Tarragona, el sol serà dominant o amb aquests nuvolets que de tant en tant deixen el sol emblanquinat. I sí que en d'altres contrades creixeran els núvols i acabaran espetegant algunes tempestes. Les més probables i més fortes també cauran al Prepirineu. Per tant, des del Port del Comte fins a les muntanyes del Ripollès, passant pel Berguedà, pel Lluçanès, pel nord d'Osona, doncs aquí tindrem algunes tempestes més fortes. A la capçalera del Fluvià i del Ter és on més hi plourà. També alguna gotellada a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al divendres, festiu, despertarem amb força núvol, sobretot a la costa sud, i durant la tarda algun ruixadet al Pirineu. Però la veritat és que gran part del divendres serà de temps tranquil i suau. N'estem pendents a la xarxa.
I tot plegat en una jornada en què totes les conques internes de Catalunya han arribat a la situació de normalitat després de gairebé 5 anys de sequera. El control de so Francesc Avila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És
És l'anunci de la jornada. Rodalies recuperarà dilluns vinent el servei a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i el darrer l'R4 entre Terrassa i Manresa. I dissabte de la setmana que ve, atenció, el 9 de maig, Rodalies tornarà a ser de pagament. I és que es calcula que ja s'haurà represa el 96% del servei habitual aleshores. Ho han anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, en una visita al túnel de Rubí, que es va reobrir la nit de dimarts a dimecres. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir de dilluns. Caldrà esperar fins al mes de juny per la reapertura de la R8 per passatgers. De moment només funciona amb una via i per mercaderies. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies. La consellera ha afirmat que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat ha parlat de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'estan treballant des d'una comissió mixta. Són aquestes.
¿Qué tenemos que hacer en la R1? Digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad. Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de ADIF, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
A l'acte de balanç de les millores dutes a termes en els darrers mesos, també s'ha anunciat que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig.
És el nostre company de Ràdio Rubí, David Fernández, qui feia aquesta crònica. I no, Belén Tierno, com us havíem dit erròniament.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Seguim amb més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, condemna la intervenció d'Israel contra la flotilla en aigües internacionals aquesta matinada. Esquerra, els comuns i la CUP han reclamat fins i tot la suspensió del ple del Parlament aquest matí, però l'activitat no s'ha aturat. La Global Sumut Flotilla, de la seva banda, fa una crida a sortir al carrer aquesta tarda a les 7 davant dels ajuntaments, en el cas de Barcelona, a la plaça de Sants. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A les xarxes socials, el president Salvador Illa ha condemnat la intercepció de la flotilla i ha dit que és contrari al dret internacional. Ha dit que el govern segueix de prop la situació de l'embarcació i que està en contacte amb les autoritats implicades per garantir la protecció dels catalans retinguts. D'altra banda, en una compareixença conjunta, Esquerra Republicana, els comuns i la CUP han reclamat que s'aturi el ple del Parlament. El diputat dels comuns, Andrés García Berrio, ha dit que no es pot continuar el dia a dia amb normalitat amb 175 retinguts, 20 dels quals catalans.
No podem continuar en la normalitat les democràcies davant de l'auge dels autoritarismes que no respecten cap legalitat ni tampoc la legalitat internacional. És en aquest sentit que plantegem aquesta declaració institucional per un costat i demanem també la suspensió del ple.
Al Congrés de Diputats, la diputada d'Esquerra, Pilar Vallugera, ha reclamat al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta ferma.
Exigim l'alliberament immediat de totes les persones detingudes, entre les quals n'hi ha de catalanes i també de basques, i que en cap cas es prenguin represàlies judicials contra els membres de la flotilla. I exigim també que el govern espanyol i la Unió Europea es posicionin clarament contra les accions d'un estat clarament embogit.
El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat una moció d'urgència que denuncia els fets.
Els integrants de la Global Sumut Flotilla afirmen que llanxes militars que s'han identificat com a efectius de l'exèrcit hebreu els han apuntat amb làsers i armes d'assalt aquesta matinada, ordenant-los que se situessin a la part davantera de les embarcacions de genolls i amb les mans en l'aire. També asseguren que les comunicacions de les embarcacions estan interferides i han emès un missatge de socors.
Una de les naus hauria rebut un missatge de ràdio en què l'interlocutor s'identifica com l'armada israeliana i en què els alerta que els intents de trencar el bloqueig de seguretat de la Franja de Gaza constitueixen una violació de la llei internacional. La intercepció de la flotilla que va sortir fa 15 dies, en part des de Barcelona, s'hauria fet a unes 670 milles nàutiques de Gaza. Una de les integrants de la missió, l'exalcaldessa, volíem dir, de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat a la xarxa com han anat els fets.
Hem estat tota la nit allò fugint. El capità va prendre una molt bona decisió i amb la seva perícia hem aconseguit arribar aigües gregues, per tant, ara per ara estem fora de París, però no han corregut la mateixa sort la resta de companys d'aquestes 19 embarcacions que creiem que han estat interceptades, no m'agrada dir interceptades, jo diria més aviat segrestades il·legalment en aigües internacionals.
Aquesta tarda hi ha convocades concentracions davant de tots els ajuntaments catalans per rebutjar l'acció israeliana. Per la seva banda, el govern de Netanyahu ha fet públic a xarxes socials que 175 persones de més d'una vintena d'embarcacions es dirigeixen pacíficament a Israel.
La resta de la flotilla, la que no ha estat interceptada per Israel, continua el seu camí cap a Gaza enmig del conflicte que afecta l'Orient Mitjà i que es troba en un moment de màxima incertesa per l'estancament de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
La por d'un bloqueig prolongat en el temps de l'estret d'Hormuz ha fet que disparar-se el preu del petroli, que a primera hora ha superat els $125 al barril. Hores d'ara s'ha moderat una mica i se situa a l'entorn dels 115. Les borses europees experimenten lleugers repunts en aquests moments.
Aquesta incertesa afecta també la planificació de viatges de cara a l'estiu. Així tot, les agències no preveuen un estiu complicat perquè, diuen, les ganes de viatjar continuen ben vives. De fet, aquest abril ja han començat a notar un increment en el procés de compra. Ho han explicat des de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges. Judit Vallès, bon dia.
Bon dia. ACAVE, l'associació d'agències de viatges més representativa d'Espanya, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat enmig del context d'incertesa internacional. Diuen que, tot i que els preus són lleugerament superiors, no estan notant un gran efecte per la guerra i que, de fet, aquest abril han notat una reactivació de les compres de cara a les vacances d'estiu. Jordi Vinyoles n'és el vicepresident.
Una reactivació que estem esperant que serà més gran en aquest mes de maig i mes de juny, que definiran doncs, la resta de la temporada. Per tant, si tenim més certesa en quant a la mobilitat, si tenim més certeses de l'aviació o dels preus, doncs tenim motius de sobre per poder viatjar amb normalitat.
Pel que fa a les recomanacions, ACAVE vol posar en valor la importància de confiar en les agències de viatge, ja que cobreixen qualsevol imprevist. També aconsellen planificar les vacances d'estiu amb la màxima antelació possible perquè un cop es compra el vol, el preu ja no puja.
Això de cara a aquest estiu, però demà és primer de maig i Comissions Obreres i la UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme. Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya, en aquests moments es plantejaran noves mobilitzacions. Diego Mayor, bon dia.
Bon dia. Un dels convenis que s'està negociant és el dels supermercats, que afecta 200.000 persones. Avançant els drets dels treballadors i treballadores és només un dels motius per manifestar-se enguany. Els secretaris generals dels sindicats majoritaris a Catalunya, Comissions Obreres i UGT, han presentat conjuntament avui les mobilitzacions. Són Belén López i Camil Ros.
No és un primer de maig qualsevol. Aquest primer de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, per dir-ho clar. Bastant emprenyada perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica, que és la pròrroga dels lloguers i que donin una certa garantia jurídica.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes, perquè no coneixem a cap lloc del món on governi l'extrema dreta ho hagi guanyat i es visqui millor que abans.
Demà hi haurà manifestacions pels drets de la ciutadania a les quatre capitals catalanes i també a Terrassa, Igualada, Reus i Tortosa.
Notícies en xarxa.
Un estudi fet a 1.400.000 dones d'arreu del món permetrà conèixer millor l'endometriosi i afinar més tant amb el diagnòstic com amb els tractaments. L'endometri és el teixit que recobreix la matriu i causa un fort dolor quan s'inflama, provocant situacions invalidants. Afecta una de cada 10 dones. La investigació és la més gran realitzada fins ara i hi han participat la Universitat de Barcelona i l'Institut de Recerca Sant Pau. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El treball internacional ha identificat 43 noves regions del genoma associades al risc de desenvolupar endometriosi. Un pas molt important per comprendre millor la base biològica de la malaltia i alhora veure que probablement no respon a un únic mecanisme, sinó a diversos. L'autora principal de l'estudi és Dora Kohler, del grup de recerca en salut perinatal i de la dona de l'Institut de Recerca Sant Pau.
Lo que tenemos que entender ahora cómo es la variabilidad entre mujer y mujer que tienen la endometriosis y por qué presentamos síntomas tan diferentes. Y quizás un proceso es más importante para una mujer y menos importante para la otra.
Aquesta complexitat ha fet que el diagnòstic de l'endometriosi es retardi sovint entre 7 i 10 anys. Ara classificaran els casos amb més detall i podran avançar cap a tractaments més personalitzats, dona a dona.
Mentrestant, el Congrés de Diputats continuarà tramitant la reforma de la Constitució per blindar el dret a l'avortament. Avui han rebutjat les esmenes a la totalitat presentades per Partit Popular i per Vox. L'objectiu és assegurar aquest dret a la Constitució i garantir que es pugui continuar exercint, encara que hi hagi canvis en el govern. Però perquè prosperi, necessita el suport del Partit Popular.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha recordat que l'avortament és un dret garantit a l'Estat espanyol, però ha dit que no es pot dur a terme a tot arreu igual, perquè algunes comunitats autònomes governades pel PP deriven les dones cap a la sanitat privada. Per això vol introduir aquests canvis.
Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Su significado jurídico es muy claro: convertir en mandato constitucional la obligación de garantizar el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en toda España y de forma equitativa. Blindar, por tanto, su dimensión prestacional.
Vox ha dit que és un atemptat contra el dret a la vida, el PP considera que és un error i que vol ser un instrument de la supervivència política de Pedro Sánchez, i els socis de l'executiu han advertit Redondo dels perills d'obrir aquesta reforma de la Constitució. Junts ha dit que és fum perquè no podrà tirar endavant, i Esquerra ho ha qualificat de temeritat perquè es poden perdre drets.
El Departament d'Educació encara no ha rebut cap petició formal per sortir del pla pilot que integrarà Mossos als centres educatius. Això malgrat que 4 claustres dels 14 centres inscrits en aquesta prova han demanat sortir-ne. El pla compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa i de 200 entitats vinculades a l'educació. Una d'elles és Desmilitaritzem l'Educació, que avui ha fet una acció de protesta a Lleida. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
El representant de l'entitat, Jaume Anyé, ha mostrat el rebuig del sector cap a aquesta mesura i ha reclamat que el que necessiten els centres educatius són més recursos.
Allò que fa falta en els centres educatius són recursos, són mitjans, tant materials com humans, i de fet la comunitat educativa, el professorat, està en aquests moments, com sabeu, alçat i reclamant això, reclamant mitjans, que aquest mateix curs el departament s'ha encarregat de retallar. Educadores socials, integradors socials han disminuït aquest curs.
Anyé ha afegit que amb aquesta actuació s'està estigmatitzant l'educació pública al no aplicar-se també als centres concertats i privats. A les comarques de Ponent, el pla s'implementarà a l'Institut de Bellpuig, l'Institut d'Agramunt i 2 instituts de Tàrrega. Per altra banda, a l'Alt Pirineu i Aran seran l'Institut d'Aran i l'Escola d'Hostaleria de l'ES, els que comptaran amb aquesta presència policial.
En crònica judicial, Koldo García està declarant avui en el judici que es fa al Tribunal Suprem per l'anomenat cas de les mascaretes. A la seva intervenció, l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos ha reconegut que va traslladar al Ministeri de Transports l'oferta de l'empresa de Víctor de Aldama per la compra de mascaretes. Koldo García, però, ha negat haver tingut cap poder de decisió. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. En la seva declaració davant dels jutges que investiguen una suposada trama que es va beneficiar de la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid, Koldo García ha negat haver rebut cap regal ni un sou de 10.000 euros al mes per part de l'empresari, i ha assegurat també que l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, li feia xantatge a l'exministre en publicar coses personals.
No lo recuerdo quién me entregó la oferta. Lo único que le puedo decir es que yo tenía varias ofertas entregadas en el correo electrónico y que llegaron al Ministerio de Transportes. El señor Ábalos sufría una presión, ¿vale?, de esta señorita, de que había que darle solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales.
Les explicacions de l'exassessor d'Ábalos, que haurà de declarar a continuació, arriben l'endemà que l'empresari Víctor d'Aldama confessés el pagament de comissions milionàries a canvi de contractes públics impliqués, sense cap prova, el president espanyol Pedro Sánchez.
Barcelona i una vintena de ciutats pressionen la Comissió Europea perquè designi quines són les zones tensionades per la crisi de l'habitatge a la Unió. L'Aliança Mayors for Housing, liderada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha transmès un conjunt de propostes sobre habitatge a la vicepresidenta de la Comissió, a Teresa Rivera. Anem fins a Brussel·les. BTV, Roger Torres.
Pas endavant i decidit a Brussel·les dels Mayors for Housing, l'aliança de 21 alcaldes europeus, liderats pel de Barcelona, que sumen esforços perquè Europa tingui la primera llei d'habitatge i que doni instruments als ajuntaments per resoldre la crisi de preus dels lloguers. Avui han aconseguit el compromís de la Comissió Europea perquè aquesta futura llei, que ha d'estar enllestida abans de l'estiu, inclogui el mecanisme de zones tensionades, com ja passa a Catalunya. Ho han explicat l'alcalde Jaume Collboni i la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera.
Donar un criteri comú a totes les ciutats europees per tal de que es puguin aplicar les regulacions i puguin arribar als fons que necessitem per promoure habitatge protegit. Aquest criteri comú és la declaració de zona tensionada.
És aquesta noció de zones de mercat tensionades i fins a quin punt ens podria ajudar. Aquest és un dels elements que podria trobar lloc a la llei.
Els alcaldes també demanen que es defineixi un pressupost europeu per habitatge. Per fer pressió, a la tarda Collboni es trobarà amb Antonio Costa, president del Consell d'Europa.
Tornem a Catalunya, nou capítol. En el cas del conserge de Torelló, a Osona, ja són dues les famílies de l'escola Fortià Solà que l'han denunciat per abusos després que es fes públic el primer cas que els explicàvem fa tot just una setmana. La investigació continua oberta al 9FM, Guillem Rico.
Ja són almenys dues les famílies que han denunciat per abusos sexuals un conserge de l'escola Fortià Solà de Torelló. Els casos haurien tingut lloc a l'edifici infantil del centre. Dimarts de la setmana passada, una família va interposar una denúncia contra ell com a presumpte autor d'abusos a un menor i a finals de setmana ho va fer una altra família diferent. Tan bon punt se'n va tenir coneixement, se'l va apartar de les seves funcions. En els dos casos es tractaria d'alumnes d'educació infantil. El conserge, que forma part de la plantilla de l'Ajuntament de Torelló, se l'ha arribat a detenir en dues ocasions diferents, a principis i a finals de la setmana passada, i en tots dos casos ha passat pel calabós. La segona vegada hi va fer nit tot el cap de setmana. Dilluns va passar a disposició judicial i la jutgessa va deixar-lo en llibertat com després de la primera detenció. Per ara es desconeix si amb càrrecs o no i la investigació continua oberta.
I l'Institut de Tremp trenca barreres amb la posada en marxa d'un nou itinerari formatiu específic. Té 4 anys i permetrà que joves amb necessitats especials del Pallars puguin aprendre l'ofici d'auxiliar de vendes sense haver d'abandonar la comarca i fomentar la inclusió laboral en el mercat local. Ràdio Tremp, Júlia García.
L'Institut de Tremp estrena un itinerari d'auxiliar en vendes per a joves amb necessitats especials. Això permetrà que 12 alumnes del Pallars es formin a la comarca sense haver de marxar a Lleida. Ricard Coma, director general de formació professional, destaca la importància d'aquesta inclusió.
Apostar per als itineraris de formació específics és apostar de forma clara i decidida per aquesta inclusió social. I aquest govern, això també és una de les coses que té clares. Per tant, apostar perquè els joves amb necessitats educatives especials, amb algun tipus de discapacitat intel·lectual lleu o moderada, puguin trobar també una forma, un recurs on formar-se per tal de poder desplegar la seva autonomia, desplegar les seves competències professionals en el territori.
El curs dura 4 anys i inclou pràctiques en empreses locals per fomentar l'arrelament al Pirineu.
I és moment per a la cultura. Dues obres de l'autor dels vitralls de l'església de les Llars Mundet han passat a formar part del fons de la Diputació de Barcelona. La família de Jordi Domènech Sans ha cedit un estudi preparatori de les vidrieres i també un oli del Sant Sopar a l'ens provincial. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Jordi Domènech Sans va ser un artista barceloní que va treballar en àmbits que van de la pintura mural al disseny gràfic. A final dels anys 50 es va encarregar d'elaborar els vitralls de la part sud-oest de l'església del recinte Mundet. Ara, un estudi preparatori d'aquesta obra ha passat a formar part del Fons Històric Artístic de la Diputació, gràcies a la donació de la seva família. El seu fill, Edras Domènech, ha explicat que l'objectiu de la sessió és garantir la supervivència de la seva obra.
Que sigui reconegut l'obra aporti alguna més al catàleg de la Diputació.
També s'ha fet donació d'un quadre preparatori d'una pintura a l'oli del Sant Sopar. El diputat de Cultura de la Diputació, Pau González, ha destacat que la sessió permetrà conèixer millor la història del recinte Mundet.
No és només el sentit de cura, preservació i difusió d'una obra que per si mateix ja tindria prou mèrit com per fer-ho, sinó que, a més, tanquem un cercle que és que són uns esbossos que guarneixen un recinte que és també de la Diputació de Barcelona.
El Fons Històric Artístic està format per més d'11.500 registres a disposició dels ajuntaments de la demarcació.
I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espart Girona inicia el play-off al títol a la Lliga Femenina de Bàsquet amb problemes.
Bon dia, Marta. El conjunt gironí té el seriós dubte de Koulibaly, la jugadora MVP de la temporada regular i que s'ha lesionat a les últimes hores. L'equip de Roberto Íñiguez visita la pista del Leganés a les 7 de la tarda. És el primer partit dels quarts de final de la competició. La prèvia amb Pau Villafañe, de Girona FM.
Un partit de nou marcat pels problemes físics de l'equip Girona i amb dubtes importants sobre les jugadores que estaran disponibles. L'últim contratemps és la possible baixa de Mariam Koulibaly, que va patir una lesió en l'últim entrenament abans del viatge a Madrid. L'entrenador Roberto Íñiguez creu que ara mateix la prioritat és saber amb quines jugadores podrà comptar, més que no pas pensar en el rival.
Está empezando a ser una pesadilla al final de temporada. Haremos lo que podamos con las que tengamos. El rival no me importa. Lo mismo que dije últimos partidos. Creo que tengo que estar más centrado en las jugadoras que puedan jugar, tengamos, y no podemos estar pensando en el rival, porque lo primero es a ver qué podemos hacer nosotros con el equipo que tenemos, que nos tenemos que adaptar. Es decir, pensar en el rival ahora y perder cero tiempo en el rival és un gasto d'energia inútil.
A més de les lesions, l'Espart Girona també ha perdut a Chloe Bibi, que ha deixat el club per incorporar-se a la WNBA. Tot i això, l'Uni afronta l'eliminatòria amb el factor pista a favor i amb l'objectiu de fer un bon partit a l'espera de la tornada que jugarà diumenge a Girona.
A les 6 de la tarda, diumenge, i es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. Més en futbol, el Girona rep demà al Mallorca un rival molt directe en la lluita per la permanència a la primera divisió. En la prèvia del partit, que jugarà demà a Montilivi a les 9 de la nit, el tècnic del conjunt gironí, Michel Sánchez, ha destacat la implicació i el compromís del vestidor d'aquesta temporada.
Per mi aquest any estic feliç i encantat de la plantilla que tinc i tothom està concentrat i al 100% pensant al Girona. No té res a veure amb l'any passat. De veritat que no. No és el mateix ambient a dins. Per mi, no hi ha comparació.
Encara en futbol, el Singuerlín és nou equip de la Lliga Elit després de proclamar-se campió del grup 2 de la primera catalana. El grup 1 dissabte cita a la Xarxa Més. Dissabte, precisament a les 4 de la tarda, el Martinenc, que està al capdamunt de la Lliga Elit, rep el Mallor, el Sabadell B. I també hem de destacar en hoquei sobre patins que la capitana del Vilassana, Maria Porta, ha anunciat que penjarà els patins a final d'aquesta temporada. L'escoltem, són declaracions a Lleida TV.
La veritat és que no ha sigut una decisió fàcil. És molt difícil, doncs, decidir i que marxes, doncs, del que ha sigut la teva rutina i la teva vida durant tants anys i bueno, el club de la teva vida. Però sí que és veritat que fa molts mesos que ja li donava voltes i crec que ara era el millor moment per fer-ho. Ho volia dir abans de la Champions, i per buidar-me i pel que quede de temporada, doncs també donar-ho tot i també, doncs, per fer-me un homenatge personal a mi mateixa per tots els anys, doncs, que m'ha donat el hockey i per acabar-ho de disfrutar, la veritat.
I destaquem que torna la Champions d'handbol. Avui juga el Barça contra el Nantes.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La Xarxa de Comunicació Local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Todo lo que fuimos, una pel·lícula que retrata els més de 70 anys de conflicte a Palestina. També s'estrena La plaga, un film fantàstic que va aconseguir el guardó de millor actor durant el darrer Festival de Sitges. I Miranda Priestly i Andy Sachs tornen a treballar juntes a El diablo viste de Prada 2.
Solo quería explicarte por qué estamos aquí. Puede que en algún lugar esté el dolor que pasamos. Vengo a contarte quién es mi hijo.
A Todo lo que fuimos, un adolescent palestí es veu implicat en un conflicte a Cisjordània que sacseja la vida de tota la seva família. Commocionada, la seva mare narra la història familiar. 70 anys, 3 generacions, que travessen tensions polítiques i emocionals que els van conduir a un moment fatídic.
¿Por qué no dejamos que una parte de él viva? Tal vez eso le dé algo de sentido a todo este dolor.
Primer día de campamento, no está mal.
Sí, guay.
Sé que todo esto puede ser un poco abrumador.
El film fantàstic La Plaga s'estrena després d'aconseguir el premi al millor actor al Festival de Sitges. Ens porta un campament de waterpolo. Allà un preadolescent de 12 anys es veu arrossegat a formar part d'una tradició cruel. S'ataca a aquells que no s'integren amb una malaltia anomenada la plaga. El problema és que aquest assetjament pot ocultar alguna cosa real.
Que algo me está pasando.
¿Qué quieres decir?
Siento que algo no está bien.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
El Diablo Viste de Prada 2 recupera el personatge de Miranda Priestly. La totpoderosa editora de la revista Runway és prop de la jubilació. El problema és que la seva antiga assistent, l'Emily Charlton, és ara una executiva rival. Totes dues competeixen pels ingressos publicitaris en un moment de decadència dels mitjans impressos. I la Miranda necessitarà de l'ajuda de l'Andy Sachs per fer-li front.
Es que adoro mi trabajo.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Dilluns es recuperarà el servei de tren a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 entre Manresa i Terrassa. Dissabte de la setmana vinent, el 9 de maig, Rodalies tornarà a ser de pagament després de més de 3 mesos de gratuïtat i un cop ja s'ha recuperat el 90% del passatge. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que admet que la xarxa encara no està en la situació òptima.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
És dijous 30 d'abril de 2026 i tenim més titulars. Condemna per la intervenció d'Israel contra la Global Summit Flotilla aquesta matinada en aigües gregues. Sònia Kerr.
Salvador Illa ha condemnat l'atac. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat sense èxit suspendre el ple del Parlament i els integrants de la flotilla demanen sortir al carrer aquesta tarda en la protesta davant dels ajuntaments.
El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2%.
Això malgrat el conflicte a l'Orient Mitjà i el repunt de la inflació a la zona euro. L'organisme ha decidit esperar a l'evolució del conflicte i ajorna un possible augment del tipus al juny.
Comissions Obreres i la UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer demà 1 de maig per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme.
Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT.
Aquest 1 de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada, perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica, que és la pròrroga dels lloguers.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes.
En cultura, dues obres de l'autor dels vitralls de l'església de les Llars Mundet passen a formar part del fons de la Diputació de Barcelona.
La família de Jordi Domènec Sans ha cedit un estudi preparatori de les vidrieres i un oli del Sant Sopar a l'ens provincial.
Els esports, l'Espar Girona inicia el play-off al títol a la Lliga Femenina de Bàsquet amb problema. Joan Barberà.
El club gironí té el seriós dubte de Coulibaly, MVP de la temporada regular i que s'ha lesionat en les últimes hores. Avui juguen a la pista del Leganés, el primer partit dels quarts de final de la competició.
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat perquè s'ha reduït la probabilitat de pluges intenses previstes per avui. Així tots esperen precipitacions a la Catalunya central i també algunes comarques de Lleida. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
Bon dia. Aquest temps variable que estem tenint les últimes hores ens ha anat portant alguns ruixadets que, bàsicament, aquesta nit passada, aquest matí, han anat descarregant al nord de Lleida, també en alguns racons de Girona, fins i tot amb algun tro, però de passo que t'emboli. En aquests moments ja més clarianes. De fet, gran part part de la tarda, a les comarques de la costa, del Pla de Lleida, gran part de Tarragona, el sol serà dominant o amb aquests nuvolets que de tant en tant deixen el sol emblanquinat. I sí que en d'altres contrades creixeran els núvols i acabaran espetegant algunes tempestes. Les més probables i més fortes també cauran al Prepirineu. Per tant, des del Port del Comte fins a les muntanyes del Ripollès, passant pel Berguedà, pel Lluçanès, pel nord d'Osona, doncs aquí tindrem algunes tempestes més fortes. A la capçalera del Fluvià i del Ter és on més hi plourà. També alguna gotellada a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al divendres festiu, despertarem amb força núvol, sobretot a la costa sud, i durant la tarda algun ruixadet al Pirineu. Però la veritat és que gran part del divendres serà de temps tranquil i suau. N'estem pendents a la xarxa.
El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Rodalies recuperarà dilluns vinent el servei a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 entre Terrassa i Manresa. I atenció, perquè dissabte de la setmana vinent, és a dir, el 9 de maig, tornarà a ser de pagament, i és que es calcula que ja s'haurà reprès el 96% del servei habitual. Ho han anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, en una visita al túnel de Rubí. Ràdio Rubí, David Fernández.
Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir de dilluns. Caldrà esperar fins al mes de juny per la reapertura de la R8 per passatgers. De moment només funciona amb una via i per mercaderies. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies. La consellera ha afirmat que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat ha parlat de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'estan treballant des d'una comissió mixta. Són aquestes.
¿Qué tenemos que hacer en la R1 para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de ADIF, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat, en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
A l'acte de balanç de les millores dutes a Terbes en els darrers mesos, també s'ha anunciat que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, condemna la intervenció d'Israel contra una vintena d'embarcacions de la flotilla Global Sumut en aigües internacionals aquesta matinada. Esquerra, els Comuns i la CUP fins i tot han reclamat suspendre el ple del Parlament, però l'activitat no ha parat. La Global Sumut Flotilla, de la seva banda, fa una crida a sortir al carrer aquesta tarda a les 7 davant dels ajuntaments, en el cas de Barcelona, a la plaça de Sants. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia. A les xarxes socials, el president Salvador Illa ha condemnat la intercepció de la flotilla i ha dit que és contrari al dret internacional. Ha dit que el govern segueix de prop la situació de l'embarcació i que està en contacte amb les autoritats implicades per garantir la protecció dels catalans retinguts. D'altra banda, en una compareixença conjunta, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat que s'aturi el ple del Parlament. El diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, ha dit que no es pot continuar el dia a dia amb normalitat amb 175 retinguts, 20 dels quals catalans.
No podem continuar en la normalitat les democràcies davant de l'auge dels autoritarismes que no respecten cap legalitat ni tampoc la legalitat internacional. És en aquest sentit que plantegem aquesta declaració institucional per un costat i demanem també la suspensió del ple.
Al Congrés de Diputats, la diputada d'Esquerra, Pilar Vallugera, ha reclamat al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta ferma.
Exigim l'alliberament immediat de totes les persones detingudes, entre les quals n'hi ha de catalanes i també de basques, i que en cap cas es prenguin represàlies judicials contra els membres de la flotilla. I exigim també que el govern espanyol i la Unió Europea es posicionin clarament contra les accions d'un estat clarament embogit.
El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat una moció d'urgència que denuncia els fets.
Els integrants de la Global Sumut Flotilla afirmen que llanxes militars que s'han identificat com efectius de l'exèrcit hebreu els han apuntat amb làsers i armes d'assalt aquesta matinada. Els han ordenat que se situessin a la part davantera de les embarcacions de genolls i amb les mans en l'aire.
Una de les naus hauria rebut un missatge de ràdio en què l'interlocutor s'identifica com l'armada israeliana i en què els alerta que els intents de trencar el bloqueig de seguretat de la Franja de Gaza constitueixen una violació de la llei internacional. La intercepció de la flotilla que va sortir fa 15 dies en part des de Barcelona s'hauria fet a unes 670 milles nàutiques de Gaza.
Pau Pérez, un veu usonenc i integrant de la flotilla, parla des de Creta sobre la intercepció que ha rebut l'expedició per part de l'exèrcit d'Israel.
Estem al Venus, que és un dels vaixells de la Global Summit Flotilla. Estem en aigües territorials gregues i estem molt cansats perquè ens hem passat tota la nit desperts, fugint dels vaixells de l'estat sionista que ens volien interceptar i segrestar. I no ho han aconseguit. Han aconseguit segrestar i interceptar 22 vaixells, segrestar més de 100 companyes, i jo crec que es pot parlar perfectament d'un acte de pirateria o d'un acte de terrorisme d'estat.
Aquesta tarda hi ha convocades concentracions davant de tots els ajuntaments catalans per rebutjar l'acció israeliana. Per la seva banda, el govern de Netanyahu ha fet pública a xarxes socials que 175 persones de més d'una vintena d'embarcacions es dirigeixen pacíficament a Israel. La resta de la flotilla, la que no ha estat interceptada, continua el seu camí cap a Gaza enmig del conflicte que afecta l'Orient Mitjà i que es troba en un moment de màxima incertesa per l'estancament de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. La por d'un bloqueig prolongat en el temps de l'estret d'Hormuz ha fet disparar-se el preu del petroli, que a primera hora ha superat els $125 al barril. A hores d'ara s'ha moderat una mica i se situa a l'entorn dels 115. Les borses europees experimenten lleugers repunts en aquests moments. I justament fa pocs minuts hem sabut que el Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès en el 2%, malgrat el conflicte i també el repunt de la inflació a la zona euro, que durant l'abril s'ha elevat fins al 3%. L'organisme ha decidit esperar l'evolució del conflicte i ajornar un possible augment del tipus al juny, quan s'espera que s'actualitzin les previsions macroeconòmiques de l'eurozona. I és que l'escenari, com us deia, més de màxima incertesa, que també afecta la planificació de viatges de cara a l'estiu. Així tot, les agències no preveuen que sigui especialment complicat, perquè les ganes de viatjar, diuen, continuen ben vives. Aquest abril ja han començat a notar un increment en el procés de compra. Judit Vallès, bon dia.
Bon dia. Acabe, l'associació d'agències de viatges més representativa d'Espanya, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat enmig del context d'incertesa internacional. Diuen que, tot i que els preus són lleugerament superiors, no estan notant un gran efecte per la guerra i que, de fet, aquest abril han notat una reactivació de les compres de cara a les vacances d'estiu. Jordi Vinyoles n'és el vicepresident.
Una reactivació que estem esperant que serà més gran en aquest mes de maig i mes de juny, que definiran, doncs, la resta de la temporada. Per tant, si tenim més certesa en quant a la mobilitat, si tenim més certeses de l'aviació o dels preus, doncs tenim motius de sobre per poder viatjar amb normalitat.
Pel que fa a les recomanacions, ACABE vol posar en valor la importància de confiar en les agències de viatge, ja que cobreixen qualsevol imprevist. També aconsellen planificar les vacances d'estiu amb la màxima antelació possible, perquè un cop es compra el vol, el preu ja no puja.
20 minuts i seran les 3. Demà entra en vigor l'aplicació de l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Un acord que obre la porta a més intercanvi comercial, però que també ha despertat inquietuds i recels entre els sectors agraris catalans.
No és el cas, però, del sector de la fruita dolça, que considera l'acord una finestra d'oportunitat. Manel Simón és secretari general de Frucat, que és l'associació empresarial de referència del sector fructícola català.
Des de l'època Kirchner es va prohibir les importacions espanyoles i des de llavors doncs, no tenim cap mena de relació amb Argentina. Per tant, aquí s'obre una finestra d'oportunitat, però també tenim relacions amb el Brasil històricament. El problema és moltes vegades és el canvi de moneda. Per tant, a curt termini li podem veure fins i tot una oportunitat, tot i que val a dir que el nostre principal mercat és i continuar sent Europa.
Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai formen part del bloc de Mercosur.
I encara en relació a l'economia, CaixaBank obté beneficis de més de 1.500 milions d'euros al primer trimestre de l'any. És un 7% més que en el mateix període de l'any passat.
El volum de negoci del banc arriba a 1,1 bilions d'euros. Això és un 6,6% més, malgrat el context d'incertesa per la guerra a l'Iran. També ha obtingut guanys el BBVA, amb un benefici de gairebé 3.000 milions d'euros.
Doncs, a banda de tot plegat, demà és 1 de maig i Comissions Obreres i UGT convoquen la ciutadania a sortir al carrer per un repartiment de la riquesa molt més just i en contra de les guerres i el feixisme. Els sindicats adverteixen que si no es milloren els 45 convenis que s'estan negociant a Catalunya en aquests moments, es plantejaran noves mobilitzacions. Diego Mayor, bon dia.
Bon dia. Un dels convenis que s'està negociant és el dels supermercats, que afecta 200.000 persones. Avançant els drets dels treballadors i treballadores és només un dels motius per manifestar-se enguany. Els secretaris generals dels sindicats majoritaris a Catalunya, Comissions Obreres i UGT, han presentat conjuntament avui les mobilitzacions. Són Belén López i Camil Ros.
No és un primer de maig qualsevol. Aquest primer de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada. per dir-ho clar. Bastant emprenyada perquè estem veient com pugen els beneficis i no arribem a final de mes. Estem veient com puja la vivenda i a sobre no s'està aprovant les mesures necessàries per una cosa bàsica, que és la pròrroga dels lloguers i que donin una certa garantia jurídica.
Doncs situem un missatge molt clar contra les guerres i contra els feixismes, perquè no coneixem a cap lloc del món on governi l'extrema dreta o hagi guanyat i es visqui millor que abans.
Demà hi haurà manifestacions pels drets de la ciutadania a les quatre capitals catalanes i també a Terrassa, Igualada, Reus i Tortosa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Departament d'Educació encara no ha rebut cap petició formal per sortir del pla pilot que integrarà Mossos als centres educatius. Això malgrat que quatre claustres dels 14 centres inscrits en aquesta prova pilot han demanat sortir-ne.
El pla compta amb el rebuig de bona part de la comunitat educativa i de 200 entitats vinculades a l'educació.
Doncs justament, Vilafranca del Penedès treballa per incorporar un tècnic de l'Ajuntament que mediï en casos de bullying a les escoles i instituts. Aquest dissabte és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar i la iniciativa s'ha marca dins d'aquesta jornada. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
L'entitat de Vilafranca del Penedès, Som Perú, que treballa per prevenir el bullying, ha proposat al consistori que s'implanti un model restauratiu a la vila, basant-se en el model de l'Ajuntament de Sabadell, on fa 11 anys que treballen per ajudar escoles i instituts a reparar vincles. Maite Colomer és la secretària de Som Perú.
Hi ha uns tècnics, em sembla que són dues persones, que se n'encarreguen íntegrament del tema de l'assetjament. Sobretot són escoles o entitats demanen a l'Ajuntament aquest servei i es posa en marxa.
El regidor de Convivència i Ciutadania, Ramon Zavalla, explica que ara mateix estan treballant l'assetjament des de diferents serveis, però que volen fer un pas més.
A veure si poguéssim tenir alguna persona, algun tècnic de referència que coordini totes aquestes activitats que s'estan fent des dels diferents serveis.
Per tal de conscienciar sobre aquest problema, des de Som Perú han organitzat per la tarda del dia 8 de maig a la plaça Penedès de Vilafranca una jornada amb diferents tallers.
En crònica judicial són 3:45. Koldo García està declarant en el judici que es fa al Tribunal Suprem per l'anomenat cas de les mascaretes. En la seva intervenció, l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos ha reconegut que va traslladar al Ministeri de Transports l'oferta de l'empresa de Víctor de Aldama per comprar mascaretes. Koldo García, però, ha negat haver tingut cap poder de decisió. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. En la seva declaració davant dels jutges que investiguen una suposada trama que es va beneficiar de la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid, Koldo García ha negat haver rebut cap regal ni un sou de 10.000 euros al mes per part de l'empresari i ha assegurat també que l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, li feia xantatge a l'exministre en publicar coses personals.
No lo recuerdo quién me entregó la oferta. Lo único que le puedo decir es que yo tenía varias ofertas entregadas en el correo electrónico y que llegaron al Ministerio de Transportes. El señor Ábalos sufría una presión, ¿vale?, de esta señorita, de que había que darle solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales.
Les explicacions de l'exassessor d'Ábalos, que haurà de declarar a continuació, arriben l'endemà que l'empresari Víctor d'Aldama confessés el pagament de comissions milionàries a canvi de contractes públics impliqués, sense cap prova, el president espanyol Pedro Sánchez.
Marxem ara fins a Brussel·les perquè Barcelona i una vintena de ciutats pressionen la Comissió Europea perquè designi quines són les zones tensionades per la crisi de l'habitatge a la Unió. L'Aliança Mers for Housing, liderada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha transmès un conjunt de propostes sobre habitatge a la vicepresidenta de la Comissió, a Teresa Rivera. Anem fins a Brussel·les. BTV, Roger Torres.
Pas endavant i decidit a Brussel·les dels Mayors for Housing, l'aliança de 21 alcaldes europeus, liderats pel de Barcelona, que sumen esforços perquè Europa tingui la primera llei d'habitatge i que doni instruments als ajuntaments per resoldre la crisi de preus dels lloguers. Avui han aconseguit el compromís de la Comissió Europea perquè aquesta futura llei, que ha d'estar enllestida abans de l'estiu, inclogui el mecanisme de zones tensionades, com ja passa a Catalunya. Ho han explicat l'alcalde Jaume Collboni i la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera.
Donar un criteri comú a totes les ciutats europees per tal de que es puguin aplicar les regulacions i puguin arribar als fons que necessitem per promoure habitatge protegit. Aquest criteri comú és la declaració de zona tensionada.
És aquesta noció de zones de mercat tensionades i fins a quin punt ens podria ajudar. Aquest és un dels elements que podria trobar lloc a la llei.
Els alcaldes també demanen que es defineixi un pressupost europeu per habitatge. Per fer pressió, a la tarda Collboni es trobarà amb Antonio Costa, president del Consell d'Europa.
La Diputació de Barcelona destinarà 10 milions i mig d'euros per fer viable el Pla de Barris als 6 municipis de la demarcació que s'han presentat a aquesta convocatòria de la Generalitat.
Es tracta de Manresa, Sant Joan d'Espí, Vic, Santa Coloma de Gramenet, Mataró i Santa Perpètua de Mogoda. Gemma Madia és la diputada d'Urbanisme i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Des de la Diputació, aquests 10,5 milions aniran sobretot destinats a oficines locals de barri i, per una altra banda, a 6 milions d'euros que aniran destinats a l'ajut tècnic, tècnic imprescindible, perquè també del que es tracta és de poder tirar endavant no només el planejament, sinó també el desenvolupament i el seguiment de tot aquest pla.
Un paquet d'ajudes de 10 milions i mig d'euros que ha aprovat avui el ple de la Corporació Supramunicipal.
A Tarragona s'està preparant una millora i reestructuració de les línies d'autobús municipal que s'implantarà durant el quart trimestre d'enguany. L'objectiu d'aquest projecte és garantir millors connexions i una mobilitat més àgil i flexible del transport urbà a la capital tarragonina. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El projecte definitiu de l'empresa municipal de transports a Tarragona ha incorporat un 85% de les propostes plantejades per veïns i pels grups de l'oposició. La presidenta de l'empresa, Sonia Ors, ha explicat que es consolida el model de proximitat. 9 de cada 10 tarragonins tenen una parada a menys de 5 minuts caminant de casa seva.
Aquesta proposta consolida un model de proximitat. Ja ho vam dir, i és molt important, és una dada molt bona que té Tarragona, és 9 de cada 10 residents a la ciutat tenen una parada d'autobús a menys de 5 minuts caminant del seu domicili, de casa seva.
Els autobusos municipals oferiran més de 170 freqüències noves i reforçaran el servei especialment a Sant Salvador i a tots els barris de Ponent. L'Hospital Joan 23 i l'estació de trens són punts que guanyaran connectivitat.
Canviem de comarca, anem fins al Baix Camp, perquè hi ha també millores en el transport públic. De Valls estrena nova companyia i gestió a partir d'aquest mateix dissabte. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
IFE agafa el relleu de la gestió del bus urbà a Valls després d'haver arribat a un acord amb Forbus, concessionària que l'ha prestat des de fa més de 60 anys. Aquest traspàs quedarà vigent fins que s'obri la nova licitació prevista a finals del 2026. La nova etapa arrenca amb la voluntat de consolidar el servei actual i avançar cap a un model de mobilitat més eficient i sostenible. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
Uns autobusos híbrids més còmodes, amb plataforma per la mobilitat reduïda, amb més capacitat i important, doncs, que hi guanya la ciutat.
D'aquesta manera es mantindran les línies actuals, els horaris i les parades. També es mantindran els reforços en horari escolar i la gratuïtat del transport. Des del consistori destaquen l'augment constant de passatgers del transport urbà, en especial des de que l'any 2020 se'n va aprovar la gratuïtat. En concret, el 2025 es va assolir el màxim històric del servei amb 232.000 viatgers.
I és moment per a la cultura. Dues obres de l'autor dels vitralls de l'Església de les Llars Mundet han passat ja a formar part del fons de la Diputació de Barcelona. La família de Jordi Domènech Sans ha cedit un estudi preparatori d'aquestes vidrieres i també un oli del Sant Sopar a l'ens provincial. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Jordi Domènech Sans va ser un artista barceloní que va treballar en àmbits que van de la pintura mural al disseny gràfic. A final dels anys 50 es va encarregar d'elaborar els vitralls de la part sud-oest de l'església del recinte Mundet. Ara, un estudi preparatori d'aquesta obra ha passat a formar part del fons històric artístic de la Diputació, gràcies a la donació de la seva família. El seu fill, Edras Domènech, ha explicat que l'objectiu de la sessió és garantir la supervivència de la seva obra.
Que sigui reconegut l'obra aporti alguna més al catàleg de la Diputació.
També s'ha fet donació d'un quadre preparatori d'una pintura a l'oli del Sant Sopar. El diputat de Cultura de la Diputació, Pau González, ha destacat que la sessió permetrà conèixer millor la història del recinte Mundet.
No és només el sentit de cura, preservació i difusió d'una obra que per si mateix ja tindria prou mèrit com per fer-ho, sinó que, a més, tanquem un cercle que és que són uns esbossos que guarneixen un recinte que és també de la Diputació de Barcelona.
El Fons Històric Artístic està format per més d'11.500 registres a disposició dels ajuntaments de la demarcació.
I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espart Girona inicia el play-off al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet amb problemes.
Bon dia, Marta. El conjunt gironí té el seriós dubte de Koulibaly, la jugadora més valorada de la temporada regular, l'MVP, que s'ha lesionat a les últimes hores. L'equip de Roberto Íñiguez visita el Leganés avui a les 7 de la tarda. És el primer partit dels quarts de final de la competició. La prèvia amb Pau Villafañe, de Girona FM.
Un partit de nou marcat pels problemes físics de l'equip gironí i amb dubtes importants sobre les jugadores que estaran disponibles. L'últim contratemps és la possible baixa de Mariam Koulibaly, que va patir una lesió en l'últim entrenament abans del viatge a Madrid. L'entrenador Roberto Íñiguez creu que ara mateix la prioritat és saber amb quina jugadora es podrà comptar, més que no pas pensant al rival.
Está empezando a ser una pesadilla a final de temporada. Haremos lo que podamos con las que tengamos. El rival no me importa. Lo mismo que dije últimos partidos. Creo que tengo que estar más centrado en las jugadoras que puedan jugar, tengamos, y no podemos estar pensando en el rival, porque lo primero es saber qué podemos hacer nosotros con el equipo que tenemos, que nos tenemos que adaptar. Es decir, pensar en el rival ahora y perder cero tiempo en el rival és un gasto d'energia inútil.
A més de les lesions, l'Espart Girona també ha perdut a Chloe Bibi, que ha deixat el club per incorporar-se a la WNBA. Tot i això, l'Uni afronta l'eliminatòria amb el factor pista a favor i amb l'objectiu de fer un bon partit a l'espera de la tornada que jugarà diumenge a Girona.
Diumenge a les 6 de la tarda a Fontejau, un partit que es podrà veure i seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En futbol, seguim parlant de Girona, perquè el Girona rep demà el Mallorca, un rival molt directe en la lluita per la permanència a primera divisió. En la prèvia d'aquest partit, que juga demà a Montilivi a les 9 de la nit, el tècnic del conjunt català, Michel Sánchez, ha destacat la implicació i el compromís que té al vestidor d'aquesta temporada.
Per mi aquest any estic feliç i encantat amb la plantilla que té, que tinc, i tothom està concentrat i al 100% pensant al Girona. No té res a veure amb l'any passat. De veritat que no. No és el mateix ambient a dins. Per mi no hi ha comparació.
Encara en futbol, hem de destacar que el Singuerlín és nou equip de la Lliga Elit després de proclamar-se campió del grup 2 de la primera catalana. Precisament parlant de la Lliga Elit, aquest dissabte a les 4 de la tarda i en directe a la Xarxa Més, el Martinenc, que està al capdamunt d'aquesta competició, rep el Sabadell B. Toni Carrillos, el tècnic de l'equip barceloní.
L'equip afronta el partit amb màxima il·lusió, vale? El que sabem que aquestes punts serien molt importants, però no fem comptes del que ens podria faltar o no faltar per poder assolir les dues primeres places. L'únic que l'equip té clar que hem de sumar els 3 punts i la veritat és que la gent està amb moltes ganes de que arribi dissabte. Sabem que davant tindrem un equip molt bo, molt ben treballat, però crec que estem preparats i tant a nivell mental com a nivell també de cor, que també es necessita, doncs, per afrontar aquest partit a casa davant de la nostra afició i poder tornar a sumar 3 punts més. Però sense fixar-se en objectius, si són suficients o no, per estar entre els dos primers. Objectiu 3 punts. Totes de més, el que tingui que vindre, ja vindrà.
I també a les televisions locals i a la Xarxa Més, diumenge a 2:15 del migdia, partidàs amb majúscules de la tercera federació. La lluita per al play-off descens i per a la segona plaça, Badalona, l'Hospitalet. Els badalonins, amb nou entrenador, ara en Miquel Azparren, són segons a la classificació. Els riberencs són quarts i només els separen 3 punts. A 2:15 diumenge, aquest partit en directe a les televisions locals i a la Xarxa Més. I torna la Champions d'handbol gairebé 2 mesos després. El Barça visita a 9:15 del vespre el Nantes. És el partit d'anada dels quarts de final de la màxima competició continental d'aquest esport, de l'handbol.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a les 2. Que passeu bona tarda i bon 1er de maig.
La xarxa de comunicació local.
that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virginia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play.
Shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Ryan.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we pray.
I know somewhere that heaven is waiting.
And so we pray.
I know somewhere that something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we make it to the end of the day.
On my knees I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by disgrace. Cause love's more than I can take.
La xarxa de comunicació local.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Smiki, va, passa, que et toca a tu.
Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney. Sóc un bon jan, com el Woody. Un MB com en un cant. Els clàssics sempre són un putant clan. Molta panarola, jo estic fumigant. Sagnaros igual, tot i ser un croissant. Anem més durs que un action man. Culpa del món, anem com el Tarzan. No volem créixer com el Peter Pan. No vull la princesa, jo vull la Mulan. Sempre al costat del patí, no de gran. Li robem l'entrepà, el puto gegant. Sense casquet.